Making of, cine de veritat al 91.5 FM.
I a aquesta hora, com sempre, els dijous, us apropem Making of, la secció de cinema del Sant Quatrefons, que ve Jordi Feixas, el crític, a criticar una pel·lícula. Jordi, bon dia.
Bon dia, Sergi, com anem?
No sé si avui criticaràs molt Els homes de negre, tercera entrega.
Bueno, serem benèvols, però també justos.
Ell va de negre avui, eh?
Sí, bueno,
compte.
Habitualment, eh?
I això com les ulleres negres que ens porta ara el Jordi.
Exacte.
Sergio, vaig darrere les estrenes.
Doncs tenim avui tres estrenes per repassar. La primera, Blancanieves i La leyenda del cazador.
¿Oyes eso? Es el sonido de la batalla que se libra y las vidas que se pierden.
Fa uns mesos comentaven que hi havia una altra pel·lícula, Blancanieves, que era una miqueta més alegre que no pas aquesta. Una pel·lícula dirigida per en Rupert Sanders, no, un director no massa conegut, i està protagonitzada per la Kristen Stewart, que fa de Blancaneus, i per la Charlize Theron, que fa de la reina dolentota. La història ja la coneixem, tampoc hem d'explicar massa cosa, però té aquest to fosc que no tenia l'altra pel·lícula. Haurem d'haver sortit en els nans, perquè potser no hi ve res al tràiler.
I també un toc d'aventura i d'acció, perquè em sembla que s'hi barregen batalles estil medieval amb el protagonista de Thor,
sí, sí.
La pel·lícula de Marvel, i el tràiler té bona pinta, eh?
Sí,
a veure què tal.
Té molt bona pinta, però vaja, això de Blancaneus té poqueta cosa. Jo, almenys la idea que tenia en ment de Blancaneus no era...
I de fet em sembla que tindrà poca cosa a veure amb el Blancaneus clàssic.
Però bueno, apte per tots els públics.
Ja està bé.
12 anys.
A partir de 12 anys.
Sí, però vaja, que és una edat d'aquestes que tothom la pot veure pràcticament. Comences pels pares, això, o sigui, és molt important. Canviem de registre absolutament i parlem d'una altra pel·lícula. En aquest cas marxem als Estats Units i parlem de Por fin solos.
Lo nuestro no va bien. Sabes más de tus pacientes que de tu propia familia.
¿Hay algún modo?
Lo nuestro no va bien. Sabes más de tus pacientes que de tu propia familia.
¿Hay algún modo de solucionarlo?
¿Yéndonos unos días al campo?
Eso es ridículo. ¿Y cuál es el plan?
¿Russell aún funciona en todo?
Després de sentir un tràiler que no estava editat, demanem disculpes. Parlem de Por fin solos, una pel·lícula protagonitzada per en Richard Jenkins, per la Diane Keaton. Una pel·lícula, títol, Por fin solos. Segurament la pel·lícula no estaran solos en cap moment. Això ja ho podem dir de ben segur. Tracta la història d'un matrimoni que ja estan a la cinquantena d'anys, ja està passant per aquesta crisi, tenen dues filles grans, veurem cap on va la cosa.
Cap a drama, no, Jordi?
No.
Drama?
Més aviat comèdia.
Més aviat comèdia, em sembla. Sí,
diuen que és drama, però aquest tos és la Diane Keaton, drama poquet, això.
Sí, exacte.
Això
Diane Keaton, que ens té acostumats a aquestes comèdies on fa de mare controladora i aquestes coses, a veure si això és el mateix o ha aconseguit canviar una mica el registre.
Sí, haurem de veure què tal aquesta pel·lícula, una d'aquelles, diguem la línia d'humor d'entre copes i això, haurem de veure què tal funciona. Però vaja, fins que no es vegi, no podem jutjar-la. I la tercera pel·lícula, per ser aquestes dues, les podem veure a Cinesa i ara a Yelmo podem veure en Fuera de Juego.
Mira, te voy a ser muy sincero, ¿eh? A mí no me preguntes cuál es la capital de Finlandia, porque ni lo sé ni me interesa. Yo solo sé de una cosa, de fútbol. Y la pregunta es, ¿tu chaval es un crack?
Mi chaval es un crack.
De 8, de 9 o de 23, pero un crack, ¿eh? A mí no me gusta perder el tiempo. El contrato es el estándar para este tipo de... Ay, perdón.
Sí.
Sí. Yo sé.
Doncs tenim el Fernando Tejero, que des d'aquella pel·lícula Dies de Futbol, el pobre sembla que no surt d'aquests papers, un actor d'aquells que s'ha consolidat com un bon actor de comèdia, que és el que és, més enllà de Quina qui en viva i aquestes sèries que ha fet, és un molt bon actor i protagonitza aquesta pel·lícula en Fuera de Juego, amb en Diego Peretti, Lugo Silva, José Sancho, actors típics de la comèdia espanyola, on interpreta un ginecòleg que, de fet, la seva vocació no és aquesta, sinó ser entrenador de futbol. I veurem què tal li funciona la història al pobre Fernando Tejero.
Tot s'ha de dir que ja té gràcia d'entrada. Bueno,
a veure què tal. Plantejament, home, si tu ets ginecòleg i vols ser entrenador, vaja, és una mica
ja me l'imagino, ja.
Contraposat. Bé, una pel·lícula que no crec que amagui massa cosa, d'aquestes amables que podem veure tant en tant al cinema.
Doncs Blancaneus i Por fin solos, que es projectarà al Cinesa, i En fuera de juego, i també Blancaneus als Yelmo. Sergio, gràcies, et deixem que marxis amb Domènec Miquel a Campanyà. D'aquí una estona descobrirem on és aquest racó de Sant Cuat, que no és gaire lluny d'aquí.
No, no pas.
I avui parlem a Making of de Men in Black 3.
¿Quiénes somos? No somos nadie. Nuestra misión es controlar la actividad extraterrestre en la Tierra.
¡Flaco! ¿Sabes que no puedes estar al norte de Canal Street?
¿Quién es Flaco?
Tranqui, capullo. Al que buscan es a mí, no a ti.
¿A qué es de locos, dos tíos serios? Hablando a una pared, la pared responde. ¡Qué movida! Oye, tú no te preocupes.
Informe de los hechos.
Acceso denegado.
Hay cosas. Tercera no entrega de la popular saga Men in Black, Jordi, amb la gent K, la gent J. Què ens aporta aquesta tercera pel·lícula?
Bueno, en aquest cas es barreja la ciència-ficció alienígena amb la ciència-ficció dels viatges en el temps, perquè la gent J, per evitar que el seu company K sigui assassinat, haurà de tornar enrere fins als anys 60 i, per tant, canvia una mica l'ambient del que ens tenen acostumats aquesta, o el que ens té acostumat aquesta saga, per anar-nos-en doncs, a l'època de uns quants anys enrere. Bàsicament, el fil conductor de la pel·lícula és aquesta, una pel·lícula dirigida per el mateix director que ens ha portat la primera i la segona Men in Black, any 97, any 2002, aquest barri Sunnyfield, i protagonitzen els de sempre, el carismàtic i polifacètic Will Smith, que ens té acostumats a coses tan diferents com doncs, Men in Black, però doncs, En busca de la felicitat, o fent de superheroi a Hancock, o a Hitch, fent comèdies romàntiques, de tot, i el company habitual també, en Tommy Lee Jones, tot i que aquí té un paper més petit que en les altres, perquè et viatgen al temps, lògicament. Qui viatja en el temps és la gent J, i per tant es troba amb el K jove. I aquest K jove per qui està interpretat? Doncs per en Josh Brolin, un actor que també últimament està bastant de moda, fent cosetes variades, des de fent de dolent a Wall Street. Ara recordo el Wall Street, no me'n ve cap més al cap, però bueno, és bastant famosillo. I també apareix gent com Emma Thompson, molt sorprenent que aparegui una actriu com aquesta a una pel·lícula de Men in Black, però hi és, fent de jefa dels Men in Black. Bàsicament, plantejament general aquest.
Jordi, pel que fa als que dèiem que es repeteixen, que són actors protagonistes, director, com es veu 15 anys després? Perquè deies, la primera entrega va ser l'any 97.
Sí, senyor.
Al cap de 5 anys, 2002, tenim la segona, i ara han hagut de passar 10 anys per tenir el 2012 la tercera.
Doncs sí, mira, bueno, un Will Smith que segueix en plena forma, la veritat és que és un actor ara, com dèiem, doncs, polifacètic, capaç de fer moltes coses i les fa molt bé totes elles, amb un sentit per l'humor molt desenvolupat. Ell va començar fent comèdia, recordem-ho, i un Tommy Lee Jones en aquesta entrega més discret, que se'l veu una mica cansat ja, la veritat. No, algun crític ho ha dit això, com a desgana i tot. No sé ben bé fins a quin punt això és cert, però sí que té un paper més discret, i repeteixo, en Josh Brolin en aquest paper de K jove, que té la seva gràcia. Ara ho veurem. El plantejament, doncs, en principi més original del que podíem esperar, perquè és una pel·lícula que dius, ostres, tercera entrega d'una ciència-ficció bromista com és aquesta saga, doncs potser no ens aporta res. Doncs, va, déu-n'hi-do, un retorn als anys 60, l'ambientació, apareixeran diverses bromes ambientades en personatges dels anys 60, com l'Andy Warhol, etc, que li donen un punt graciós. Una mica centralitzant tota la temàtica del viatge en el temps i de les prediccions i els canvis que fets en el passat doncs poden produir transformacions en el futur, apareix un personatge, el director, el guionista, s'ha inventat un personatge bastant divertit amb el que riurem en alguns moments i amb bromes prou ingenioses, no dic res més perquè qui vagi a veure ja ho descobrirà. La parella K, que jove amb la gent J, doncs té bastanta gràcia. La veritat és que en Josh Brolin, acompanyat del Will Smith, en sortiran algunes escenes prou divertides i unes bromes bastant interessants, i a més introdueix, com deia abans, la pel·lícula va introduint tota una sèrie de coses que potser no ens té més habituats a aquesta saga, pel fet aquest de tornar-nos enrere en el temps, i amb un final inesperat també inclòs, que realment és bastant, bueno, és un cop final bastant interessant a la saga, i explica, amb un minutet final ens explica bastantes coses, més del que ens podem esperar d'una pel·lícula on els guions no acostumen a ser tampoc excessivament ingeniosos. Vull dir que fins aquí, déu-n'hi-do.
Final que tanca la saga, Jordi?
No m'atreviria a dir-ho, perquè això és Hollywood, però una miqueta sí. O si més no, t'explica moltes coses del que és la saga, i amb això, doncs, la veritat és que s'hi han esforçat i té la seva gràcia, sobretot pels que són més friquis, per dir-ho d'alguna manera, d'aquestes pel·lícules.
Ara, ens vindran al cap moments de la primera i la segona, veient aquesta tercera entrega?
algun potser, però no, aquí volia anar jo, eh? Uns esquemes que són més o menys els de sempre, excepte per això del viatge en el temps, i jo tinc la sensació que aquesta saga ha anat perdent una mica de gas a mesura que ha anat avançant, s'ha anat fent més sentimental i menys irreverent com era la primera. Jo recordo les primeres escenes de Men in Black, la primera pel·lícula, que, ostres, tenien un toc bromista bastant descarat, i que aquesta saga l'ha anat perdent una miqueta a mesura que han avançat les diferents entregues, i potser ha anat de la irreverència a una major sensibilitat que en aquesta tercera es fa més evident. Aquí hi ha més, és més sensible la pel·lícula i, bueno, més romanticona, per dir-ho d'alguna manera, vale?
Ai.
No, bueno, així ja t'ho dic. Què dir-te? Una pel·lícula que potser et diria imprescindible per aquells que siguin, doncs, més aficionats a Men in Black, però la resta es poden esperar tranquil·lament a que surti en DVD, eh? No es perdran absolutament res per veure-ho a la gran pantalla. Sí que potser recupera una mica més de gas aquesta tercera entrega que no pas la segona. El gas que havia perdut potser en la segona pel·lícula, la saga, el recupera una mica en la tercera. Aquest rotllo del viatge en el temps i certs personatges que apareixen en el mateix, doncs, queda prou bé, però més enllà d'això no estem davant d'un gran final ni d'una gran pel·lícula. Algú ha dit millor que la primera, jo no hi estic d'acord. La primera tenia, clar, la novetat i tota una sèrie de coses que li donaven un carisma i que jo crec que ha anat perdent la saga. D'altra banda, és normal, eh? Aquestes coses passen.
Armes, Jordi? Veiem grans armes, grans arsenals, grans tècniques...
No. És això, no, el que et dic. Clar, canvien una mica l'estètica de la pel·lícula, les grans armes, les grans invencions tecnològiques, les grans coses estranyes d'alienígenes, queden una mica apartades per focalitzar l'atenció en la ciència-ficció més de viatge en el temps, d'anar enrere, de què passa quan canvies, què passa quan canvies una cosa en el passat, com es tradueix en el futur, etc.
Per tant, més humana, potser, la pel·lícula?
Sí, jo diria que sí. Ja et dic, intenta buscar més el sentiment, potser, que no pas la broma i l'espectacularitat i fins i tot aquell punt irreverent que tenia la primera. Aquí ja no apareix tant.
I a banda de criticar, de fer la crítica, sobre els actors i actrius, la resta de la pel·lícula, Jordi, l'ambientació, la banda sonora...
Banda sonora em sap una mica greu, perquè jo crec que la primera tenia més xispa a nivell musical, que no pas tant la segona com la tercera, potser hem perdut una miqueta. Bueno, una banda sonora correcta. A nivell d'efectes especials, el retorn, doncs, als anys 60 fa que... Però l'ambientació és fantàstica, eh? Això s'ha de dir, eh? I té gràcia, i hi ha cops d'ullet que faran gràcia i faran les delícies dels que estiguin més atents. Però al marge d'això no hi ha molta espectacularitat.
Al final de la pel·lícula has dit que t'agrada a tu.
Sí, té la seva gràcia, perquè
l'inici
no te l'esperes al final. Realment deixarà sorpresos a bastanta gent. És un gir de guió que dius, ostres, no m'ho esperava per ser Men in Black.
De moment, aquells amants de la saga ja els estàs donant un motiu per anar-hi.
Exactament, no, sí, sí, i tant. I a més, hi haurà les clàssiques bromes del Will Smith amb bastanta gràcia, perquè les sap fer i les sap interpretar prou bé. No, els amants de la saga, absolutament. Jo dic que la gent que potser no està amant, que és una pel·li distreta, però que es poden esperar a veure-la en DVD, que no cal que...
I per l'inici et preguntava, Jordi, comença amb força la pel·lícula? Penses, a veure, va.
Bueno, jo no sé si comença amb força, li costa una mica arrencar, jo diria que li costa una mica arrencar. Sí, li costa agafar ritme. És que la primera començava molt bé. Començava amb aquella escena de la camioneta anant per la carretera que matava el bitxo, després els dos agents, el Kai i un veterà, que havien de solucionar un problema, clar. Hi havia un impacte que en aquestes pel·lícules, doncs, hi ha la segona i la tercera potser no hi ha sigut aquest impacte, però bueno.
A veure què diu la crítica, si és dura o no.
Va, anem-hi. Què ens diu la gent? En Jordi Costa ens diu: ofrece más de lo mismo, pero con el suficiente repertorio de variables como para que el reencuentro merezca la pena. En el desenlace aguarda una sorpresa que engrandece el conjunto. Totalment d'acord, això que dèiem.
Mira,
en Jordi Costa ho repeteix. En Jordi Vallecaminal ens diu: blockbuster rutinario, formulario, elemental, hay puntuales momentos de ingenio, pero su conjunto es tan débil como la pata de un colibrí. Aquest està més crític... No li ha agradat. Bueno, és que té part de raó, potser.
Bé, ens ha vingut a dir el que tu també que et deia, Jordi, que si algú vol esperar i veure-la en DVD,
sí, exactament,
no passa res.
I acabem amb en Fausto Fernández, que ens diu: un embolado al que le falta un guión redondo que sufre la desgana de alguno de sus intérpretes, en referència a Tommy Lee Jones, y tiene un tono sentimentalista impropio de este universo satírico. Bueno, em sembla que tots més o menys coincidim una mica amb el que ha sigut aquesta pel·lícula. La variable és si som una mica més durs o una mica més benèvols amb ella. Jo ja saps que acostumo a ser benèvol, fer pel·lícules costa molt, i se li ha de donar l'oportunitat a totes, no?
Li hauran de preguntar a Tommy Lee Jones si 15 anys després d'aquesta primera entrega tenia gaires ganes de, clar, és que de rodar la tercera.
Aquest actor, que últimament l'hem vist doncs, fent el primer Vengador, el Capitán Amèrica, feia de jefe dels soldats, l'hem vist a Company Man, la pel·lícula sobre la crisi, i és aquell que ens va fer el seu dia El Fugitivo i US Marshals, és que fa molts anys que es dedica a aquestes coses, aquest senyor, i comença a estar gran. És un bon actor, jo crec, eh? El que passa aquí, en aquesta precisament, no despunta gens, està com apagat, no se'l veu gaires ganes d'actuar i de fer el paper de ca, tot s'ha de dir.
Aixequem una mica la moral, si algun dels nostres oients tenia més expectatives amb Men in Black 3 i les ja has fet venir avall, Jordi.
Exacte.
La recomanació que ens portes avui és de Moon.
No, Moon, a secles, sense l'article. Sí, la lluna, o lluna. Una pel·lícula de ciència-ficció, per ser coherents amb la secció d'avui, que realment està molt i molt bé i la recomano efusivament, dirigida per en Duncan Jones i protagonitzada per en Sam Rockwell i un robot. Ara parlaré com va la pel·lícula, que la veu del robot és la d'en Kevin Spacey, un altre actor famós i consolidat de Hollywood. La pel·lícula de què va? Doncs ens situa a la Lluna, en una estació minera, en un futur en el qual s'extreu un mineral molt energètic de la Lluna, i se'ns situa en aquesta estació minera amb un personatge, un únic actor, en Sam Rockwell, que és el que treballa i gestiona la recaptació d'aquest mineral a través d'ordinadors perquè les màquines facin la seva feina i enviïn el material cap a la Terra. I amb l'únic inconvenient que bueno, s'ha de comunicar amb els de casa a través de missatges gravats, no pot ser comunicació directa perquè està espatllada l'antena i l'empresa per la que treballa doncs, té altres prioritats a arreglar aquesta antena, no? I aleshores es troba que a dues setmanes per abandonar aquesta estació té moltes ganes de tornar a casa, però es comença a trobar malament, comença a tenir al·lucinacions i a poc anirà descobrint el secret que amaga aquesta estació espacial minera de la Lluna. No dic res més, una pel·lícula amb molt suspens, amb un guió molt treballat, amb un Sam Rockwell molt especial i que fins al final no descobreixes exactament què està passant i val la pena descobrir-ho. Està molt bé.
Doncs crec que ens la presenta molt i molt bé el Jordi, aquesta pel·lícula, Moon. Per què decideixes, Jordi, avui fent-nos aquesta recomanació? L'has vist recentment? L'has recuperada?
Moon? No té gaire temps, però sí, la vaig veure potser l'any passat, la vaig veure el curs passat, que va ser quan va sortir en DVD i us la recomano molt perquè val molt la pena.
Jordi, ara ja per acabar, una última pregunta, en 20 segons en respons.
Sí.
Comença a venir l'estiu, què n'esperes del cinema ara? Que vinguin pel·lícules bones o és aquella època que grans estrenes no tindrem?
No, igual sí, igual sí. Igual Hollywood sobretot ens homenatja amb algun blockbuster d'aquests ben fets per anar a veure el cinema durant l'estiu, però més enllà d'això normalment són coses fluixetes. Ara bé, per començar la setmana que ve ja tenim aquesta Blancaneus, que jo crec que té bona pinta.
Doncs Jordi, a veure si vas a veure Blancaneus, ens ho comentes. Si no, una altra. Gràcies, com sempre.
A vosaltres.
I fins una propera.
Bon cinema.
El teu dia a dia, a Sant Cugat a Fons.